al matí. Informació, reflexió i entreteniment.
Arriben els prescriptors un dijous més carregats de molta cultura, així que si teniu alguna petició per ells, ja ho sabeu, línies obertes, apunteu.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
I nosaltres a punt ja per apuntar les seves recomanacions, que segur que no us deixen indiferents. Així que si us apassiona el món de la dansa, de les sèries, el teatre musical i també les xarxes socials, prepareu-vos ben fort, que avui centrarem els esforços en aquests sectors. I per això ens acompanyen la Irene Garrido, la nostra experta en teatre musical. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
En una nit molt especial avui, eh?
Sí, Déu-n'hi-do. Bastant teatre avui.
Bastant teatre. Després en parlarem de la Galestà també. També ens acompanya a l'altra banda de la taula el Joan Martín, de l'empresa sabadellenca de màrqueting i comunicació digital Marficom. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Que s'estrena avui com a prescriptor.
Sí, a veure què tal.
Bona entrada. També ens acompanya el Sergi Bracons, ja ho sabeu, el nostre malalt de sèries. Jo el trobava molt a faltar.
Hola, bon
tots,
dia,
tots,
tots, bones. I la Neus Alfa, la nostra experta en el món de la dansa. Bon dia, benvinguda també.
Bon dia.
Moltes prescripcions avui?
Sí, unes quantes.
Unes quantes, molt bé. Doncs abans d'entrar en matèria, us vull fer una pregunta. Us agrada el futbol?
Ens encanta.
Sí? Sou del Barça?
Som del Barça, també.
Sí? Recordeu el pas de Luis Figo?
Home, sí, el que recordem.
Sí, difícil, no? Difícil d'oblidar. Doncs a més ara, un ex-prescriptor, en Jordi Ramoneda, que segur que el coneixeu perquè és guionista, és locutor de la primera hora a RAC 105, abans a la segona hora a RAC 1, doncs justament estrena avui mateix, aquest portuguès, el Tantarantana, una obra que segurament us farà passar una bona estona. I ara volem parlar amb ell perquè ens expliqui tots els detalls. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns com van els nervis.
Mira, doncs cada vegada m'estic posant més nerviós. A poc va pujant el nivell de nervis i espero no explotar de nervis durant l'obra, ni que sigui després.
Esperem que no explotis. Això, que no explotis de nervis, que explotis, si de cas, de felicitat. Explica'ns de què va l'obra, que jo he fet aquí com un apunt, però que em sembla que és una idea una mica esbojarrada, no?
Sí, és una idea bastant loca, no? Ese portuguès, que és el Figo, Luis Figo, que bé, ara ho comentaves tu, no? Com oblidar el seu pas pel Barça i pels cors de tots els aficionats del Barça, com jo era. Quan va marxar, jo tenia 13 anys, em va traumatitzar de per vida la seva marxa, i al cap d'uns anys he volgut escriure aquesta obra per intentar entendre'l, per intentar veure més enllà de l'odi que hi ha cap a ell, tota la complexitat que hi ha en la seva figura. I realment, escarbant en la seva història, me'n vaig adonar que no només és un tio que va passar del Barça al Madrid, sinó que la vida de Luis Figo va ser molt més complexa, i que potser aquesta traïció que sempre li diem que va fer, que realment la va fer, ja l'havia fet abans o la va fer després, i coses més grosses encara.
Què dius? O sigui, que torna a reproduir patrons, no, Figo? Com ens passa a tots moltes vegades a la vida, no?
Sí, però el que he intentat fer amb aquesta obra, més que perdonar-lo, perquè això ja és una cosa que és més irracional, el perdó, és intentar entendre'l. I jo ho he aconseguit, jo com a Jordi Ramoneda. L'altre dia parlava amb la Sílvia Navarro, la directora, i li dic, Sílvia, després de ja estar a punt d'estrenar aquesta obra, tu el Figo el perdones? I em va dir una cosa que m'agrada molt, em va dir, com a directora sí, com a culer no.
Clar, perquè tracta una mica d'això, no? De la capacitat que tenim de trair i de perdonar.
Sí, l'obra explica dues històries, una és la de Luis Figo, que l'explico realment basant-me molt en la seva biografia, en tot el que va fer. Ell és d'una família humil, va néixer a Lisboa, al barri de Cova de Piedade, un dels barris pobres de la ciutat, i a partir d'aquí va anar evolucionant com a persona i com a futbolista, i va tenir un recorregut conegut per tots, no? Va passar per Portugal, després va passar per Espanya, després va anar per Itàlia. Però tot això es barreja amb un personatge que també està vivint una altra traïció, en aquest cas és el protagonista de l'obra, que és el Joel, que està vivint una traïció o una suposada traïció amorosa. Aleshores, el Joel, que era un fan del Figo en el seu moment, es troba aquesta nit on l'estan traint amb una persona que el va trair en el passat, que és Luis Figo, que, per una casualitat que es despetlla a l'obra, es trobaran durant una nit i intentaran resoldre totes aquestes dues traicions.
Mm, i escolta, el Jordi Ramoneda també és capaç de perdonar-ho tot o no?
Home, jo crec que el perdó és una cosa que amb els anys la vas treballant. Depèn, no? És aquesta pregunta que sempre et fan. Home, seria capaç de perdonar-ho tot si poses molt amor i molta estima, però no ho sé. La veritat és que és difícil respondre a aquesta pregunta.
I, escolta, digue'ns una mica qui forma part, no?, d'aquest espectacle, els actors que veurem a l'escenari.
I tant, doncs mira, és la companyia La Canina, que som una companyia que... Bueno, que estem començant, però estem fent moltes obres de cop i volta. Està dirigida per la Sílvia Navarro i l'elenc, hi trobarem a l'Adrià Díaz fent de Luis Figo, tenim a la Cristina Martínez fent de Júlia i tenim a l'Oreig Canela fent de Joel. Tot i que puc atribuir-los uns personatges, però a l'obra hi surt moltíssima gent. Em sembla que apareixen fins i tot fins a 28 personatges, perquè, clar, la vida del Figo està plena de personatges que coneixem tots, com Joan Gaspar, com Florentino Pérez, doncs tenen alguna frase a l'obra. Per tant, de fet, a l'inici del text, me'n recordo que el dramatis personae, que es diu el que escrius com a dramaturg davant de l'obra amb tots els personatges, és una pàgina sencera de noms.
Boníssim. I escolta, digue'ns també, s'estrena avui, no sé si encara tenim temps de comprar l'entrada, però també doncs, a tot el cap de setmana. Dóna'ns una mica d'informació de servei, sí, per la gent que vulgui anar a passar una bona estona.
Doncs mira, l'obra es representa a la sala Àtic 22, que és una sala que és del Teatre Tantarantana, que està, és la segona sala del Teatre Tantarantana, al carrer de les Flors de Barcelona, molt a prop de la parada de metro de Paral·lel, i l'estrenem avui és dia 19 de setembre, oi? Sí, perfecte,
sí.
Fantàstic. I la representarem fins al dia 13 d'octubre, cada dijous, divendres, dissabte i diumenge. Aleshores, les funcions nocturnes són a les 8 del vespre i els diumenges són a 6:45 de la tarda.
O sigui, estaràs entretingut, eh? Déu-n'hi-do.
Sí.
No hi ha excusa, els nostres oients tenen moltes possibilitats per anar-hi. I per acabar, per què has triat aquesta sala?
Bé, és una sala que, per cert, l'han pintada, que estic molt content perquè vaig sentir, ostres, que bé, que hagin pintat la sala amb pintura maca i fresca i nova perquè anem a fer l'obra. I és una sala que hi ha en 40 localitats i és molt propera i és molt pròxima. I és una obra que és molt còmode de veure-la de prop. A més, posem una grada, perquè és una sala que és molt versàtil, i posem una grada tal i com un camp de futbol, perquè l'escenari de l'escenografia d'aquesta obra és una gespa i una porteria, talment com una grada d'un estadi de futbol.
Doncs boníssim, eh? Jo he vist les fotos, tinc moltes ganes també d'anar a veure-la. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, Jordi. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres i records a tots els prescriptors.
Molt bé, una abraçada, que vagi
molt
bé.
Una abraçada, adéu.
Doncs ja tinc moltes ganes, d'anar a veure-la, i això que no m'agrada el futbol, però divertida. Vinga, comencem. Si vols, Rocío, posa música, que la Irene, ja que parlem de teatre, doncs continuem. Continuem en aquesta línia. Posa-li la seva cançó. Vinga, Irene, a veure, què ens explicaràs avui?
Aviam. Jo explicaré diverses coses. Avui fem una mica de resumillo de tot plegat. Però ja que avui tenim la gala de Sabadell Aixeca el Taló, que munta l'Estat...
Sí, n'hem parlat avui a les 11 del matí amb els seus responsables. No ens han explicat gaire cosa, perquè hi ha un hermetisme brutal, però tenim moltes ganes de veure-la, tot i que s'han exhaurit també les entrades.
Sí,
en 20 minuts va ser un èxit.
Sí. Nosaltres, a Scènics, fem l'obertura de la gala aquest any.
Que bé,
no?
Una
vegada ho veurem des de dins. Estarà molt bé.
Tens ganes?
Sí, tot preparat. Tot preparat.
Suposo que ens sorprendreu, no?
Home, sí, clar que sí. 4 minuts de musical a tope.
Molt bé,
sí.
Ja ens agrada.
Però no volia parlar de Sabadell Aixeca el Taló, sinó que volia fer un apunt sobre Catalunya Aixeca el Taló, que es va fer no fa gaire, perquè hi ha hagut moltíssimes crítiques. Sembla ser que hi havia un... Ho he buscat, però, dic sembla ser, perquè clar, jo no ho vaig veure, no hi era, però ho he buscat i no està penjat enlloc, curiosament. Hi ha el número d'inici, tot anava al voltant dels nens. I resulta que hi havia un vídeo, és que us llegiré un tros del diari Segre, perquè justament en parla, i diu... Catalunya Aixeca el Taló, presentació de la nova temporada teatral, tal, diu... Diu, hi veieu una projecció d'un vídeo indignant. Durant la festa del Teatre Català es va projectar un vídeo, un sketch en el qual es va poder veure uns nens exigint teatre de qualitat com el dels adults, un missatge que des de l'ampli sector del teatre infantil i familiar es va prendre com un menyspreu a la seva professionalitat. De fet, en un moment del vídeo fins i tot es llança el missatge que actors d'aquest gènere solien actuar amb ressaca després de sortir de festa la nit anterior. Mal!
Què els hi passa? Malament, no?
Què els hi passa, aquesta gent? Per molts, una peça d'humor es va acabar transformant una peça de pena. Home, com a poc. I llavors, l'Associació Professional Teatre per Tots els Públics, TTP, que tenen seu a Lleida, que a més porten més de 60 companyies de teatre infantil i familiar,
o sigui,
han fet un comunicat de dir, senyors, què us passa? És que ho trobo molt gros,
Home, molt hater, no? Aquestes paraules és una crítica poc constructiva, trobo, clar.
Que tot el que hi ha de teatre familiar, és que clar, n'hi ha moltíssim.
Hi ha teatre familiar i per nens que és de molt bona qualitat.
Molt. I és que trobo, és que sempre parlem de les coses que es fan, que sé, el Nacional, no sé què, ens omplim la boca del que es fa teatralment i pensant, no, podem obrir donant tota la cartellera tenint això aquí. Si algú vol xafardejar, el hashtag del Twitter és... Hashtag, vale? El familiar en lluita. No sé si algú vol anar a xafardejar, però penso, busques el vídeo i no hi és.
Ah, ja no hi és el vídeo.
Hi ha el número d'inici de la gala, el número del final, tots els nens moníssims ballant, meravellós. Molt bé, però el vídeo aquest no
hi és.
S'han disculpat, però clar, penses, aviam. No, que en cap moment, que era una cosa còmica i que en cap moment els guionistes volien fer mal al sector, però penses, aviam. A més, penso, ens passa una cosa a vegades que és que pensem...
Que a més ja és un sector molt difícil, no?
El
teatre familiar...
No és que anés la gala del que fos i llavors hi hagués un sketch desafortunat, sinó que la gala la portava una nena actriu i estava ple de nens tota la gala, ja al voltant dels nens i a sobre hi havia l'esquetx. O sigui que representa que la gala estava enfocada al teatre familiar... I bé, resulta que fan un sketch enrient-se'n de les companyies que volien teatre seriós, que no volien teatre de paper matxé i teatre de... O sigui, aviam.
De veritat, eh?
Sisplau.
Una mica de seny, sentit comú, no? Respecte també als professionals.
I d'aquí també, en aquest cas, vam passar a ella, sé que el taló, tot el teatre que es presentarà aquest vespre és teatre amateur, que
totalment,
això no vol dir que sigui mal teatre, sinó que forma part, diguéssim, de
que
tota la cultura teatral,
sí, sí.
No? Llavors, una mica lligat, perquè veiem que a Catalunya sí que el taló aquest any s'han cobert de glòria. No passa res, tothom s'equivoca, però val la pena comentar-ho.
Però ho havíem de recordar,
sí,
encara que no existeix ja el vídeo, sort que tenim la Irene.
Si el trobem, us l'ensenyarem.
Molt bé. Perquè
no hi ha dret, no de veritat.
No hi ha dret, molt malament.
Bueno,
què més?
Llavors, us faré una mica de resumillo de la cartellera, perquè estem a principi de temporada, i llavors, en tot cas, els propers dies ja profunditzarem una mica més. I tot i que normalment porti teatre musical, que en porto, també porto teatre de text. Resumillo, només, així la gent llavors que pugui anar remenant.
Exacte, Catrín.
Teatre musical, no parlarem de Madrid. Prou de Madrid ja. O sigui, a Madrid hi ha molt teatre musical, però aquí també en tenim molt aquests dies. Si comencem parlant de Barcelona i si voleu un altre dia, parlarem de Madrid, que la gent ja sap que hi ha Madrid. Aquí tenim La Tienda de los Horrores, El Coliseum, que és aquest espectacle que porten l'Àngel Llàcer i el Manu Guix, que es va presentar al Grec, i estan del 10 de setembre al 3 de novembre. Sembla ser que està molt, molt bé, no l'he vist jo encara, però sembla ser que és molt xulo. Tenim, això li dedico al Xavi Miralles, si és que algú
si ens escolta. Si ens escolta.
Però és que a Barcelona tenim La Llamada.
Oh!
Again! No puc entendre. Un altre cop?
Un altre cop, sí.
L'obra de teatre, puntualitzo, no la pel·lícula. Del 12 de setembre al 29 de setembre, el Poliorama. Poquets dies, Xavi, corre.
Xavi, ràpid, que quedes sense entrades. Entrades exaurides de quina res, vinga.
Exacte. Jovencito Frankenstein. De l'11 d'octubre al 10 de novembre, al Tívoli. Han estat a Madrid i ara venen cap a Barcelona.
Uh-huh. Bones crítiques o...?
No ho tinc clar.
Val.
Jo, com que saps que sóc una mica hater, no diré res.
Sí, sí, prudència.
No diré res,
prudència. Teniu l'oportunitat d'anar-hi fins que la Irene acabi d'estripant
l'obra. Jo quan ho vegi, ja us ho explicaré en profunditat. Avui només faig una llenço a l'aire.
Exacte, avui fa l'agenda.
Tot i que
quan
dic Frankenstein, jo a l'hora de teatre no ho sé, però la pel·lícula, que no l'hagi vist, per favor. Val? O sigui que quedi clar, no parlem de signe, però és així, no? I llavors, coses que venen una mica més endavant, que... Una, que no sé si val la pena, que és West Side Story, que ara també la faran del 20 de desembre al 25 de gener, també el Tívoli, després de lo del Jovencito Frankenstein, que, si està ben fet, val la pena. Però llavors, a més, torna Mare Mar, de Degoll de Gom. que si no l'heu vist, sí que us ho recomano, seriosament. Del 9 de novembre al 8 de desembre, al Poliorama. I està molt bé. Res a veure amb el que fa normalment el de Goll de Gom, també us ho he de dir. Però, com a cosa positiva, en aquest cas. No dic que la de més no estigui bé, però és molt diferent. Molt
ara
diferent. Molt diferent. Nois, no te'n creu.
I què més?
I llavors tenim dues coses més, perquè el Maldà, d'un temps cap aquí, es fan ja fa un parell d'anys o tres, fan coses molt xules, musical, molt petites, de creació, coses molt petitetes. I ara tenim, d'una trilogia que fa l'Alicia Serrat, tenim El temps que no tindrem, que surt la meravellosa Mariona Castillo, aneu-hi, del 9 d'octubre al 2 de novembre, que és, a més el Maldà és molt petitet, és com un d'aquests teatres com el que
sí,
estava parlant
format,
ara
sí.
El Jordi Ramoneda, i llavors Una habitació buida, que no l'he vist, però la música és de la Clara Peia, que també us diria, aneu-hi. I la direcció musical l'ha fet el Miquel Tejada, d'aquí Sabadell, vull dir que també és xulo.
Un altre motiu per anar-hi.
Del 6 de novembre al 8 de desembre. Això pel que fa a teatre musical.
Vinga.
I de text, molt ràpid us faig el resumillo, però hi ha tela, hi ha moltes coses. Només he triat les coses que s'acaben ara a l'octubre. Bé, no sé si hi ha entrades, però hi ha La casa de Nines 20 anys després, que surt el Ramon Madaula i l'Emma Vilarassau.
Home,
el 13 d'octubre
boníssima.
Acaba el Romea, que segur que val la pena. Una gossa en un descampat, que estan també fins al 13 d'octubre, ja hi eren abans.
La diu la Neus que
sí,
l'has vista, sí, la recomanes?
És extraordinària.
Una
segur,
delícia.
Sí? Direcció de Sergi Balbel, Vicky Luengo i Anna Barrachina, o sigui que segur que està superbé. Del 3 al 20 d'octubre, el Lliure de Montjuïc, el Teatre Lliure de Montjuïc, abans que es faci fosc, un monòleg de la Míriam Iscle, és que només que diem Míriam Iscle, aneu-hi, segur que està bé. I l'altra cosa superpotent d'ara a principi de temporada, que bueno, fes més a cap al novembre, però ja us ho dic ara perquè les entrades volaran, és Jerusalem, dirigit per Julio Manrique i interpretat per Pere Quilloé, que a més és un monòleg, vam presentar el grec i es veu que és espectacular, del 14 de novembre al 6 de gener. El 6 de gener al Romea. I per últim, del 26 d'octubre al 8 de desembre a la Villarroel tindrem a la Laura Conejero i el Julio Manrique, que el Julio Manrique és igual veure el dirigint que veure l'actuant,
sí.
Vull dir, si ha d'anar, és igual el que faci, només cal veure'l i és meravellós, no, bromes a part, però fan una història real que crec que també val la pena veure a la Villarroel.
Déu-n'hi-do, no?
Tenim
moltes
alta.
Propostes.
Ui, ja en
Ui,
parlarem.
Temporada, sí,
però
parlarem
temporada alta, octubre, novembre i desembre, sí, ja en parlarem concretament, però a Girona i a Salt fan el Festival d'Arts Escèniques i a temporada alta, que sempre hi ha coses xulíssimes. Coses de les que he dit també hi van,
Sí.
Però hi ha moltes altres coses.
Déu-n'hi-do, quina agenda, que ens ha portat aquí la Irene
sí.
avui. O
teatre,
sigui, no hi ha excusa, tothom al teatre. Vinga, i ara ens anem a veure alguna sèrie de televisió. Vinga, Sergi, que et trobava molt, moltíssim a faltar. A veure...
Som-hi, doncs. Mira, avui he portat tres sèries, que una no la descobreixo avui, però les altres dues sí, i a més, volia com repartir-me una mica pels diferents dijous que vinc, però no m'he pogut estar i les porto les tres juntes.
Ja ens agrada.
Sí, jo crec que són de les sèries... Les dues que porto que són estrenos, jo crec que seran de les sèries de l'any. I l'altra que porto és una sèrie que no descobreixo, que tots els que no l'hagin vist la recomano un monton, perquè és una passada. Començarem amb La matèria oscura, que us he portat al tràiler. Escoltarem un ratillo, perquè no us trobo mai en castellà. Però bueno...
Gentlemen, there is a war raging right now with the Magisterium. Between those trying to keep us in ignorance and those willing to fight for truth and freedom. Who will stand with me?
This kind of heresy is of the highest priority to the Magisterium. I need to know where he's going and what he intends to achieve.
Una mica en situació amb la música i tot, ja ens podem imaginar més o menys per on van els trets. És una sèrie de la HBO que s'ha juntat amb la BBC, que això ja ens vol dir algo que serà algo bastant interessant, i és una adaptació a l'obra de Philip Pullman, La matèria oscura, que es va portar al cine i la veritat és que no va tenir gaire èxit, però és una trilogia molt i molt xula, on tenim actors bastant contundents i aspira a ser una de les sèries televisives de l'any. És una obra moderna de ficció imaginativa on us comento una mica de què va. És una nena que es diu Lyra, que és una nena molt valenta, on descobreix que ella està buscant una amic que està sequestrat. I descobreix un complot que involucra a nens robats. Estan robant a nens i ella pues, coneixerà un altre nen que es diu Will, que també és un nen molt similar a ell, i es trobaran amb un munt de sers extraordinaris, de secrets perillosos, i tindrà una mica de veure una mica potser amb Juego de Tronos. Ja que s'acaba Juego de Tronos per l'HBO i no saben ben bé què fer per tornar a enganxar tot el públic en una gran sèrie, com ha fet, per exemple, l'HBO amb el Juego de Tronos, HBO torna a presentar aquesta sèrie on jo crec que serà doncs, un Juego de Tronos per una manera diferent. Una cosa a tenir en compte positiva d'aquesta sèrie és que el director, el guionista, va escriure 46 borradors pel primer episodi perquè no veia la manera d'explicar la història de la forma més elegant possible. O sigui, tindrem, jo crec, una audiovisualment serà una passada. En tema de diàlegs crec que també, perquè escriure 46 borradors per fer el primer capítol només... Crec que tindrem un primer capítol que ens enganxarà molt. Veurem si segueix tota la història igual que el primer capítol. S'estrena el 4 de novembre a l'HBO. O sigui, encara
ens hem
queda
d'esperar
una
miqueta, eh? Perquè però... mentre anaves parlant, anava mirant el tràiler, brutal, eh? Les imatges i tot. O sigui, es nota
que es veu...
hi ha pressupost, eh? Sí que vol ser doncs, el rival de Joc de Tronos. Sí, sí.
Exacte. Llavors, doncs, un dels comentaris del guionista que em va agradar molt és que la densitat que té en el llibre ha sigut una benedicció per ell i una maledicció, perquè tenia tantes formes de fer una cosa que li ha costat molt, i per això potser també entenc que hagi fet 46 borradors, però bueno, segurament el que li ha sortit serà el més interessant de tots, i crec que és una sèrie a tenir en compte, i que aquest 4 de novembre, quan s'estreni, doncs jo almenys estaré davant de la tele esperant per veure-la.
Amb les crispetes, no? Doncs nosaltres també. Jo crec que també. Déu-n'hi-do, eh? Quin perfeccionista. Escrivint i reescrivint aquí el guió.
Molt bona pinta.
Quin altre ens proposes?
Ara es porto un altre, que només escoltar la sintonia, avui es porto la sintonia, jo crec que molts ja sabreu de què estic parlant. La tens a la punta de la llengua.
Sí.
Peaky Blinders.
Això. És una de les teves preferides.
Exacte. Estrena la cinquena temporada. Feia 2 anys que esperava aquesta cinquena temporada. Realment es va estrenar la sèrie el 2013 i del 2013 amb 4 temporades han fet només 24 capítols. O sigui, són realment pocs capítols, però cada capítol té el seu què i realment a vegades prefereixo que hi hagin 6, que no pas 10 on hi hagin 2 o 3 que siguin de... perquè sí, en canvi aquí n'hi ha 6, són menys, però són tots els capítols bastant contundents, que duren rotllo 45-50 minuts, i aquesta sèrie ja s'ha estrenat a Anglaterra, on ha tingut el primer capítol més vist de la història d'Anglaterra, crec que són 3,7 milions d'espectadors amb el primer capítol. Aquí s'estrena a Netflix en 2 setmanetes, a principis d'octubre, i és la cinquena temporada de Steven Knight. Per tots aquells que no l'hagin vist, és una sèrie que són uns gitanos de Birmingham, que just quan acaba la Primera Guerra Mundial, això ho remarquen bastant perquè tots els personatges tenen una sèrie de traumes a partir de la guerra, i ells són gitanos que fan els seus trapicheos per viure, tenen un munt de negocis, i a la quarta temporada acaba que una mica la família es separa. Llavors podíem pensar que potser havia sigut el final, però han renovat per una cinquena i segurament faran la sisena també. Aquesta cinquena temporada, que és el director Steven Knight, la veritat ho fa molt bé, és una sèrie audiovisualment molt potent, de diàlegs també, us recomano un muntó veure-la en anglès, i sobretot la música, la banda sonora, és espectacular. Llavors, aquesta cinquena temporada arriba en el crack del 1929, on la família Shelby, que és la família de gitanos de Birmingham, s'arruïna, i necessiten doncs, tots juntar-se un altre cop i veure què fan una mica... amb la seva vida i com ho solucionen tot. Han tingut problemes amb la màfia italiana, han tingut problema amb la màfia de Londres, han tingut 50.000 problemes, però sempre se n'han sortit. La veritat és que el seu protagonista, que és el Cillian Murphy, ho fa molt i molt bé, i a més el personatge li queda perfecte. I, bueno, apareixeran nous personatges. També hi ha la mare del Thomas, que ara no me'n recordo com es diu l'actriu, que també ho fa molt i molt bé. I doncs, moltes ganes de començar a veure aquesta cinquena temporada, que és que no l'hagin vist, realment es veu bastant ràbia, perquè són 6 capítols per temporades, i a la que mires un capítol ja et quedes enganxat.
No
i necessites
parar.
Veure el següent.
Jo ho diu perquè ell realment és un addicte, eh? Aquesta sèrie sempre la recomana molt, moltíssim. Molt bé, i ja ens queda una tercera proposta.
Una tercera temporada, una tercera proposta, que és Euphoria. Ara escoltarem el tràiler un momentet. És una sèrie que jo la vaig començar a mirar... per mirar-la, escoltem un moment el tràiler. Un altre cop en anglès. At some point you make a choice. Bueno, doncs aquesta és una sèrie que parla de l'adolescència, però de l'adolescència podríem dir dels que ara tenen 23 o 24 anys, que van començar amb les xarxes socials, i t'explica doncs, una mica la societat en la que vivien aquests joves, amb històries de drogues, de sexe, de la societat mateixa, de bullying, una mica tot. Però no és la típica sèrie que t'explica els típics clichés i ja està, sinó va més enllà. Té històries espectaculars i lo xulo d'aquesta sèrie és que té 8 capítols que són també espectaculars, tant la música, audiovisual, diàlegs, etc, etc. Ha tingut molt bones crítiques, també és de l'HBO, aquesta ja teniu els 8 capítols per veure'ls. També recomano sempre veure-la en versió original. I lo xulo d'aquesta sèrie és que cada capítol t'explica una història d'un dels personatges. Sí que hi ha una personatge que la veritat és que ho fa molt bé, que és la protagonista, per dir-ho així, i tot gira una mica entorn a ella, però cada capítol t'explica una història d'un dels seus companys de classe o d'algun protagonista o algun actor secundari, i això, els explicar-nos la seva història personal, fa que empatitzem molt més amb ells i coneixem, doncs, en 8 capítols, 7 històries de diferents personatges que són cadascú té la seva coseta en aquestes edats tan difícils dels 16, 17, 15 fins als 20 anyets, quan són institut i batxillerat, i realment fa una història molt, molt interessant i que molt emocional, perquè empatitzes molt amb els personatges, sobretot amb la protagonista, i no és la típica sèrie d'adolescents com Por 13 Razones, però bueno, que també Por 13 Razones també tenia lo seu. O aquesta per mi és potser de la sèrie d'aquest tema més interessant i més emocionalment més potent.
Jo l'he vista, i la veritat és que em vaig quedar molt sorpresa, perquè tampoc no tenia cap esperança.
Exacte.
Allò de, doncs, a veure, aquesta que em parla molt a les xarxes i tal, i brutal el retrat que fa, i també doncs, tota la introspecció de cadascun dels personatges.
Exacte.
Els diàlegs, també és una... parla molt també de la diversitat sexual, o sigui, temes que connecten molt amb la generació
Z, xula,
però
és
que
xula.
És una crítica, és una crítica també a aquesta generació. Doncs, Joan, ara és el teu moment. Vinga, que tenim moltes ganes també de conèixer, a veure què és el que vull a les xarxes socials. Rocío, posa la seva música. Doncs el Joan, que ja ho sabeu, és també un dels veterans d'aquest programa. Cada dimecres fèiem la secció Caviar Online i ara doncs, l'hem ubicat aquí als prescriptors perquè també ens expliqui doncs, i ens posi al dia, perquè és l'home de les aplicacions, ja veureu. Sempre ens sorprèn amb totes les novetats de les xarxes. Avui què ens portes?
Vam parlar de tots els temes possibles sobre
Exacte.
Xarxes, vam explicar absolutament tot. I ara ja recomanarem
Exacte, ara ja prescriptor.
Ara ja recomanarem. I començarem molt forts, perquè Vinga. Per a mi és una descoberta d'una usuària de més de Sabadell que es diu The Imaginary. Si sou pares, mares o teniu contacte amb nens i voleu fer manualitats, es diu The Imaginary. És espectacular perquè, o sigui, no sé si teniu fills o no, però és impossible que els nens facin això, però és que ho fan i es diverteixen, i és superdivertit. Són manualitats. Són tot plens de manualitats.
Jo sóc mare, faig manualitats, però jo sempre dic que el dia que jo faci, doncs, de youtuber o instagramer, el que faré és... com queden de malament les manualitats que altres els surten
home,
perfectes.
Home, això passa a Pinterest, hi ha una part
que
a
mi
passa
això. No? Perquè és que jo no tinc... O sigui,
desastre total.
Soc un desastre.
Quan ho demanes a Express i quan t'arriba, no? Doncs
Exacte.
Pots fer el mateix, doncs agafes les fotos d'Imaginary i li poses la teva. A veure què passa. Amb mica de sol el retuteixerà i tot.
Però això és una aplicació?
No, és un usuari d'Instagram.
Perdó.
Estem aquí totes...
És el primer dia, encara haig d'agafar la tòrica dels prescriptors.
Vinga,
doncs, d'Imaginary, Instagram. Té 2.700 seguidors, però està pujant moltíssim. Per mi...
Ah, mira, però fa coses amb gomets, això puc fer-ho.
bueno,
no,
ja ho veurem.
No, que hi ha coses difícils,
Ja la segueixo.
Ah, que bonic.
La segueixes
sí?
Ja?
Sí. Ah, mira, Irene, veus?
Sí, és que té coses molt xules.
Exacte. Ara mateix té 2.700 seguidors, però pujarà moltíssim. O sigui, faig aquí una miqueta de guru, i us puc assegurar que és un usuari, a més, que cuida molt bé el que és la imatge de la fotografia, els seus stories. És increïble i us donarà moltíssimes idees. Si teniu contacte amb els nens, doncs follow, perquè crec que val molt la pena. A vegades Instagram, que s'omple de coses doncs, amb usuaris que no serveixen per res, doncs també hem de cuidar una miqueta els nostres seguits, aquelles persones que seguim, i és un gran, gran usuari.
Sí, perquè t'ensenya, doncs, per exemple, doncs, com pots pintar-te una samarreta, fer manualitats, així, amb colors molt... amb materials reciclats, també, saps? Per exemple, que molt xulo, m'agrada.
És a dir, sí. Que, bueno, doncs, ja ho dic, ja em direu què tal, però és una gran recomanació, crec.
D'imaginari.
I sí, són coses molt senzilletes.
Sí, que això és el que m'agrada.
No, però que és més enginyós, que no pas
de fer una manualitat.
Correcte.
Sí, sí. No, no, és bastant enginyosa.
Us deixo una setmana perquè proveu fer una cosa. Dos setmanes, si voleu. Una, va, una, una.
Va. Vinga, va.
Intenteu una.
Es guarden els rotllos de paper de mat. Que és típic, saps?
Vinga, d'aquí 15 dies la Irene ha de portar una manualitat i jo una altra.
Tens deures, tens deures.
Neus, tu també, que tens una nevova. Vinga, que jo crec que també. Sergi, tens algun nen petit? Doncs vinga, fem tots.
Teniu molta feina.
Joan, tu també.
Però és que si jo fem tots. Jo aquest estiu vaig intentar fer una.
Re, una, portem
una. Bueno, és igual,
no,
tinc
serà
fotos.
Un intent, serà un
és
intent.
Un intent. És un intent. Bueno, cadascú, bueno. Vinga, cadascú ha de portar.
Ho intentarem.
Va, som-hi per repte? Va, vinga,
sí,
va.
Sí, sí, va, repte, repte.
Bueno, de fet, li preguntem a Desimaneri, d'Imaginary, a veure si, dona aprovat o no a les nostres
sí,
coses.
Sí, sí, la trucarem.
Val,
aquell dia
perfecte,
la truquem a...
Perfecte. Ens posem en contacte. Va, jo crec que és usuari d'Instagram. Una aplicació, molt divertida. I vaig cap a les pel·lícules i sèries. Que
vinga,
es
Sergi.
Diu Mad Libs. No sé si la coneixes.
Sona, sí. Ah, sí, sí.
Per doblar, per doblar sèries i pel·lícules.
És boníssima.
És divertida, divertida.
Mira, mira, escoltem-la.
Mira, 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 ándate a la verga. La cosa suena ra.
Hijo, por favor, deja de decir esas mierdas, te lo pido. Por favor.
Te ha cuido, papá.
La concha, por favor.
I llavors la gent utilitza aquestes veus i es graven.
El que fa és, tu tens un fragment d'una sèrie, d'una pel·lícula, normalment famosos, o de memes, o d'aquests vídeos que corren per internet, val? I tu pots gravar a sobre. Pots gravar tu sol, pots gravar amb un company, pots gravar primer un i després l'altre. Té moltes opcions. I és molt divertit si ets una mica ingeniós. Jo haig de reconèixer que jo sóc horrorós per fer aquestes coses. Però tinc amics que ho fan i és superdivertit. És molt divertit.
Sí, sí, sí.
Aquí no es poso deures.
Saps això on es fa molt? A TikTok.
Exacte.
A la xarxa social que vam parlar. Tots els nens i totes les nenes fan això. Només es graven fent aquestes
però
coses.
Però al revés. Aquí et donen la imatge i tu
exacte,
poses la veu.
Exacte, t'has de posar la veu.
I al TikTok el que fan et donen la veu i tu has de posar la imatge, no? Doncs pues mira, seria potser una similitud amb TikTok. Aquí no es poso deures perquè jo sóc horrorós i no podria fer-ho.
No, ja ho farem un altre dia. Ara amb les manualitats ja m'estàs...
Sí, sí, correcte.
Amb les manualitats ja tinc prou. Però en farem un, en farem un. D'aquí un temps, un TikTok.
Exacte, un TikTok. Vinga, va, la següent. Sí, perquè a més porto reptes virals, també.
La Neus ens pot fer una coreografia, així.
Ah, molt bé, perfecte.
La Irene aquí, la seva direcció, o sigui, pot sortir i ja veuràs, viral.
Si aconsegueix.
Quina por.
Si ho aconsegueixes, tindràs molt mèrit, eh? Sí, ho fem bé.
Portarem en Rafel i tots, els altres prescriptors, tots, tots.
Tots, tots, això ho fem tots.
Això ho fem després de la cervesa. O sigui, abans de la cervesa, no, sisplau.
Això per Nadal.
Per Nadal, perfecte.
La manualitat abans de la cervesa.
Correcte, correcte. Més cosetes. Parlant de TikTok, i TikTok és l'aplicació que ara està més de moda entre els nens de 13 a 20 i pocs anys.
O 40 i pico.
O 40 i 80,
pico. Perquè hi ha àvies que, escolta, tenen una...
Ah, pensava que parlaves de tu.
No, jo algun he fet,
no?
Però...
Algun? No, doncs és la xarxa social dels reptes, dels playbacks. I hi han reptes, val? I intentaré portar algun repte, algun hashtag, alguna cosa viral que hi hagi per allà al TikTok. Que jo m'he viciat bastant aquest estiu, ho haig de dir. Però bueno, ho diré fluixet. I porto un hashtag que és solidari, val? Que és el hashtag Todos por el Clima, que el que fa és conscienciar sobre el canvi climàtic, etc. Està promocionat... Bueno, aquesta és una de les músiques, val? Que es pot fer servir.
It's your boy. A veure?
Just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human.
Però bueno, amb aquesta música el que hem de fer és doncs, demostrar que hi ha canvi climàtic. Val? Doncs, és increïble les creacions que fan els joves. Increïble.
És que són molt creatius.
Passeu-vos per hashtag Todos por el Clima i al·lucinareu. Està promocionat per Creu Roja i Mitja Lluna Vermella. Val? I bueno, jo he quedat al·lucinat. Bueno, amb TikTok m'he viciat perquè realment trobes meravelles de nens que jo seria incapaç d'editar un vídeo així. Incapaç.
Fan uns muntatges brutals, sí.
I, o sigui, donem una oportunitat al TikTok que és molt més enllà dels balls sexis que tenim por que el nostre fill o filla els facin, sinó és molt més enllà i si t'expliquem com funciona, doncs pot ser una eina de creació increïble i molt xula.
I que segur que sorprendran els pares, perquè a mi a vegades la meva filla m'ensenya unes coses i dic, com has fet això, saps? O sigui, que tenen una capacitat brutal.
Exacte. I per últim, també intentaré portar una dada. Val? Una dada que ens faci pensar. Si voleu, si tenim temps, ho debatim, i si no, ens ho portem cap a casa i ho penseu. Tenim en compte que el 81% dels nens de menys de 6 mesos, de pares que són usuaris de xarxes socials, tenen presència en fotografies a internet. Però és que el 23% ho tenen abans de néixer. És bo, és dolent, no passa res, hem de cuidar la privacitat dels nens, han d'escollir ells la privacitat, han de començar a sortir a les xarxes socials a partir dels 14 anys, 14-16 anys, que és quan diu la llei que poden començar a fer servir les xarxes socials. No ho sé.
Aquest és un debat molt intens i molt interessant, eh? Jo la veritat tinc la meva opinió. Jo penso que són nadius digitals i no pots anar en contra del que avui dia és aquesta societat, però sí que els hi has d'ensenyar. O sigui, quan som tan petitons, potser els pares són els que hem de vigilar quantes fotos, en quin context, en quin moment, no? Compartim. Però en realitat...
Quantes o quines? Hem de vigilar els quines. No,
quines. Clar, quantes i quines. Jo crec que quantes i quines.
Són pares.
No cal saturar, saps?
Llavors, som pares, o sigui, tenim una mica de seny en principi. Bueno, jo no. Però els que sou pares, doncs, heu de tenir una miqueta de seny, o els nebots, i publicar aquelles coses que es poden publicar. No passa res perquè surtin. La privacitat, bueno, està allà un nen, no passa absolutament res. També ensenyem les fotografies de casa nostra, o del nostre animal de companyia, o el que sigui. Una miqueta de seny. Però, bueno, però deixem una miqueta obert, recordant aquest 81% de nens menors de 6 mesos que tenen fotografies a les xarxes socials.
Doncs amb aquesta dada molt interessant ens quedem reflexionant i ara posem música, que anem a ballar. Vinga, Neus, que em fa fins i tot pena trepitjar aquesta baguassa, eh? A veure, què ens proposes avui?
Mireu, jo us proposo una cosa que va passar el mes de juliol, però que crec que és molt interessant i que són iniciatives que haurien de continuar tirant-se endavant. I una proposta excel·lent d'un ballarí. Començo per el que va passar el mes de juliol. El mes de juliol, el Ballet Nacional de Cuba va venir a fer la Ventafocs a Barcelona. Repertori clàssic, però abans de les funcions, durant un dia en concret, que va ser el 10 de juliol, van oferir la possibilitat als alumnes de totes les escoles de dansa, professors, etcètera, etcètera, la possibilitat d'assistir a un assaig i a una classe oberta abans de la funció. És a dir, el ballet clàssic funciona de manera que l'escalfament abans d'una funció, de qualsevol representació, es fa una classe sencera de ballet clàssic. Aquest és l'escalfament, val? Que dura entre hora i mitja i dues hores. Llavors, aquest és l'escalfament bàsic d'ells. Llavors, cadascú personalment, abans de la funció, pot continuar escalfant. Però aquest és un escalfament obligatori per tothom a qui surt a la funció. Surtin o no surtin, siguin covers, siguin el que sigui. Tothom ha de fer la classe de clàssic, val? Llavors, era realment molt interessant perquè tenies l'oportunitat, com a professional de la dansa o amateur de la dansa o algú que estima la dansa i fa dansa, hi havia escoles senceres a la platea del Teatre Tívoli veient una classe de ballet del Ballet Nacional de Cuba.
Brutal, no?
Excepcional, excepcional. Veies els ballarins com a éssers humans, també, que... Tu els veus fer les grans virgueries tècniques a dalt d'un escenari mentre estan fent la funció, però allà veus que realment hi ha un esforç, hi ha una dedicació, que ets una persona com totes i potser aquell dia no tens tan bon dia i no tens tant equilibri, el que sigui. Era molt interessant veure els professors i directors donar les indicacions a aquests professionals. Va ser excepcional, de debò.
Clar, perquè veure una cosa que normalment es queda en l'àmbit privat, clar, no? Molt íntim, compartir-ho així i amb tantes...
I crec que és una iniciativa molt bona per fer que alumnes que ja estan treballant, no?, la dansa, tinguin l'oportunitat de tant en tant de poder veure una mica més enllà què hi ha darrere d'un espectacle, no? Com assajos oberts, sempre crec que és molt interessant veure tota la feina
que hi ha al darrere,
que precedeix el resultat que tu veus. Més que res per prendre consciència de que no és gratuït, no?
De la dificultat, clar, i de l'esforç que hi ha darrere.
I de la dedicació, no? I de tot l'equip que hi ha. Crec que és molt interessant donar aquesta visió, també.
És que moltes vegades es diu, no, clar, feu teatre. Ah, arribeu allà, treballeu 3 hores al dia. Això és meravellós. Llavors arribeu allà, feu 3 hores, que és el que dura l'espectacle, el temps de vestir-te i fer un pipí i te'n vas cap a casa.
Sí.
I dius, no.
Sí, exacte.
Porto mesos treballant.
No, clar, i a més, abans de moment, tu com a públic arribes a tal hora, però tu has arribat molt abans. Sí. I a part d'escalfar, hi ha molta feina a fer abans de sortir a l'escenari, però bueno, la gent no
se n'imagina.
I després també.
I tot el treball anterior,
també,
no?
També, evidentment.
Quan tens el resultat d'espectacle, sí, no? Sí, des de la creació, concepció, tot el període d'assajos, no? Vull dir, hi ha un treball a darrere per arribar a aquest resultat final que moltes vegades la gent no se l'imagina. I amb la dansa clàssica, encara més estricta en el sentit positiu de la paraula, encara més, no? Hi ha una dedicació, vull dir, hi havia alumnes que estaven fent la classe de ballet 2 hores en puntes i al·lucines, perquè posar-se puntes fa molt mal. O sigui, ballar en puntes durant 2 hores d'una peça, déu-n'hi-do, vull dir, acabes amb els peus destrossats. Si mai teniu l'oportunitat de mirar fotos...
Ah, val, pensar que el que ho fem...
Aquest és el repte.
Però és que no sé si em costaria més, o sigui, 2 hores amb les puntes o 2 hores d'escalfament. O sigui, arribes a...
Jo t'he de dir que...
Destrossat. No són futbolistes, oi, que no?
No.
Val, perfecte.
Però són classes senceres, és a dir, tu estàs a la barra, després fas els teus salts, després aixeques les cames, fins que al final acabes amb un adagio, que és el més lent de el món per poder guanyar en
consistència. I després fas la funció.
Fas les 2 hores, 2 hores i mitja de funció.
Exacte, i després ja te'n vas cap a casa a dormir i ja estem.
I l'endemà
el mateix.
Tornem-hi. Clar.
Sí.
Per això és tan important reivindicar.
Els ballarins són els atletes de Déu.
Que bonic!
Que maco!
I dit això, us porto una proposta que no està aquí, està a Londres, malauradament, però també va relacionada amb el ballet clàssic. I és que l'Akram Khan, que és un cèlebre coreògraf anglès d'origen hindú, va reestrenar Giselle ahir. I la va estrenar d'una manera que només com sap fer ell, perquè ell és un ballarí que barreja la dansa contemporània amb danses tradicionals hindús. Fa mescles excepcionals. I aquest Giselle, que és una peça de repertori coneguda en el món del teatre de ballet clàssic, etc., ell l'ha transformat. I aquest mite de la dona que sacrifica per amor perquè no matin el seu estimat, tot aquest romanticisme, ell l'ha agafat i a partir d'uns fets que van passar el 2013 al Rana Plaza de Dhaka, a Bangladesh, que és que es va enfonsar tota una fàbrica on hi havia més de 1.000 treballadors del sector tèxtil que estaven produint roba per les grans marques mundials, es va enfonsar i van morir més de 1.000 treballadors. D'aquest fet, l'Akram Khan el que ha fet és inspirar-se en aquests fets per transformar Giselle i apropar-lo una mica més a la dansa contemporània i no tan clàssica. És a dir, Giselle, en aquest cas, és un personatge de treballadora tèxtil, no? Una mica com la Fantine dels Miserables.
Sí, anava a dir això.
I li dona molta potència a aquest personatge femení. Ja no és la dona feble que sacrifica per amor, sinó que la reivindica com a dona tèxtil. Fa que passa tot un seguit de coses que fa que hagin d'emigrar. I aquí és on es toca el tema migratori de tot el que està passant actualment.
Brutal.
Crec que és una proposta molt intel·ligent. En cap moment fa crítica, perquè no és un coreògraf que li agradi provocar polèmica o totes aquestes coses, sinó que només exposa uns fets que estan succeint perquè reflexionem, per donar importància a la dona i tot el tema d'immigració que crec que... seria molt important que comencéssim a parlar diàriament.
Totalment, però clar, no hi ha moltes propostes, no? Així d'espectacles tan socials, tan,
no.
Entre cometes, de denúncia, no?
No, per mi el més intel·ligent és que no ho fa com a crítica, sinó com a exposició de fets, no?
Ens hem passat amb Mare Mar. Sí. Abans, anem a veure Mare Mar de Goll, no té res a veure, i ara potser puntualitzo una mica de dir, no era tant per l'estil de Goll de Gom, sinó per la temàtica que es toca, tot plegat, també parla d'això a través de... bueno, amb l'excusa d'una de les obres de Shakespeare com a
vehicles,
no? Sí, que però vull dir que és justament parla d'això, no? O sigui, tota aquesta... I tampoc no és una qüestió de crítica, que sí que hi ha una mica de moralina, sinó sí, això, no? D'exposar una mica quins són els fets, com viu aquesta gent, no? Què li passa, no? Com van d'un lloc a l'altre, no? I el patiment.
Sí, crec que és molt interessant. Quan la denúncia i l'autocrítica crec que tots ja la sabem fer com a éssers intel·ligents i amb raó, però que algú t'ho posi a la cara, a davant, de dir, passa això, no ho oblideu. Ja està, queda aquí, no? I cadascú ja fa les seves reflexions. I només un apunt molt, 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 molt ràpid, i és que el personatge principal de la Gisela està interpretat per la Tamara Rojo.
Home.
Excel·lent ballarina clàssica espanyola, però que ha hagut d'emigrar a Londres per ser... no reconeguda, però per sí tenir...
per trobar feina.
Sí, precisament per poder-se
retornar. Perquè algú li faci
sí.
cas.
I per ser, bàsicament, la primera ballarina de l'English National Ballet. Quasi res, no? I que crec que aquesta senyora també mereix un apartat a part, perquè el que està fent a nivell d'impulsar la cultura d'ensil, no sé com dir-ho, de dansa per joves, nous talents, està fent tot un seguit de propostes a Anglaterra, realment molt interessants perquè els ballarins puguin tenir moltes oportunitats. I crec que es mereix un monogràfic algun dia.
Doncs mira, un dia farem un monogràfic. No sé si ja es poden veure vídeos de
l'espectacle. Sí. Al YouTube teniu trailers, teniu teasers extremadament estètics, bonics, preciosos.
Doncs farem un cop d'ull, eh?
Sí, i tant.
Molt bé, alguna altra proposta? Ja està, no? Ja ens has deixat aquí a la Delícia. Jo estic buscant bitllets per anar a Londres, m'agradaria anar-hi molt, moltíssim. O sigui...
Pròxim programa fem allà.
Sí, fem...
No? Per la Siana.
Mira, escolta, jo crec que...
Per què no?
Hi ha producció avui.
La Cram Can té moltes produccions actualment a diversos llocs del món, podríem anar-lo seguint. Vull dir, a l'estiu va estar a Avinyó, al Palau dels Papes...
Escolta, no tinc cap problema. Anem fent.
Interessant. Mentre Austràlia també va estar fent un workshop a l'agost.
Mentre no ens facin posar, no ens facin posar les puntes, vull dir, aneu on faci
falta. Serà el repte, podria ser el repte.
Bueno, el viatjar, vull dir, tampoc aquí...
Si fem el viatge has de fer l'assaig.
Dos hores?
Després ja no pots ni reflexionar,
exacte,
ja no sé. La pena dir, perquè ara buscava, pensava, quants anys té la Tamara Rojo a dia d'avui, no? Perquè ser la primera ballarina del ballet...
És gran.
45 anys.
És gran entre moltes coses.
Home, per ser ballarina,
sí,
aguantar aquest ritme, has d'estar molt bé físicament.
Home, sí.
Però aguantar aquest ritme amb 45 anys, no estem parlant d'una noia de 25.
No, m'ha sorprès, o sigui, no pensava 30 anys.
Per això puntualitzo. Perquè ser la primera ballarina.
No,
i amb aquest... Vull dir que
i el ritme de vida i el que això comporta. Totalment. Vull dir, les llors, etcètera. Sí.
Sí. Si ens hem de posar en punta 5 minuts, a veure...
Ens hi posem, però...
Que siguin dos, no passa res. Vull
ho farem. Dir, no. El dia que faci l'especial ens posarem de puntes tots i totes, i que sigui per conèixer la seva història. Moltíssimes gràcies a tots quatre, que vagi molt bé, i ens veiem d'aquí 15 dies. Ja sabeu, les manualitats, eh?
Sí. Hi ha molta feina, eh?
Hi ha molta feina, jo buscaré alguna cosa molt fàcil. La dels gomets. Que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu.
Al matí, amb Raquel García.